Hisenda repta les autonomies a triar entre l'actual model de finançament o el nou. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Avui hi ha hagut, per sorpresa, un moviment tàctic del Ministeri d'Hisenda al Consell de Política Fiscal i Financera, Joan Bota.
Constatat que el govern espanyol i el català s'han quedat sols i no han trobat ni un aliat per reformar el sistema de finançament autonòmic, ni tan sols entre les files socialistes, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha ofert als crítics que cada territori triï si prefereix el nou model pactat amb Esquerra, on tothom hauria de guanyar recursos, o l'actual caducat des de fa uns anys.
Madrid, Paula Brujats.
Sense sorpreses i amb les crítiques anunciades, els governs del Partit Popular, però també els socialistes, han plantat cara contra la reforma del model de finançament, contra Maria Jesús Montero i també contra Catalunya. La reunió s'està allargant, més de 3 hores i mitja de trobada, i és que tothom hi vol dir la seva i evidenciar el rebuig al model, que pel Partit Popular és un menú de luxe per a Catalunya en detriment de la resta de comunitats.
Este modelo Montero lo que quiere es darle champán y caviar al independentismo y al resto de los españoles el menú del día.
Mentrestant, l'Iran, en la informació internacional, podria executar avui mateix el primer manifestant condemnat a mort per les protestes contra el règim de les últimes 2 setmanes i amenaça amb judicis ràpids pels milers de detinguts.
Les ONGs eleven les víctimes de la revolta més de 2.000. Sentim com descriu la situació al país Gordain Hermayi, de l'ONG iraniana amb base a Noruega Henwau, que ha parlat per aquesta emissora.
Han matat molta gent i ara mateix les famílies busquen familiars i amics, però encara estem investigant perquè és realment complicat.
Mentrestant, reunió transcendental aquesta tarda a Washington sobre el futur de Groenlàndia.
El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, hi rep els ministres d'exteriors de l'illa i també de Dinamarca en plena ofensiva nord-americana per apoderar-se del territori per la via que sigui. Donald Trump ha dit fa una estona que tot el que no sigui tenir Groenlàndia a les seves mans li sembla inacceptable.
Com ho viuen els groenlandesos? Enviada especial a Nuuk, Marta Viana.
Doncs entre la desconfiança i l'expectació, perquè són molts els que creuen que la reunió no servirà de res i d'altres que confien que ajudarà a tancar aquesta crisi diplomàtica i que no escalarà més.
Guerra de xifres, com sempre, entre el Sindicat Metges de Catalunya i el Departament de Salut pel que fa al seguiment d'una nova jornada de vaga al sector.
Els metges, que reclamen un estatut propi diferent del que la resta de sanitaris han acordat amb el govern espanyol, parlen d'un 45% de seguiment, mentre que la Generalitat rebaixa la xifra al 6,5%.
Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia. Entre 1.000 i 1.500 metges s'han mobilitzat aquest matí pel centre de Barcelona, des de la plaça Sant Jaume fins al Parlament. Volen negociar directament amb el govern de Salvador Illa, si no, continuaran les vagues. Xavier Llagunar, del Sindicat de Metges de Catalunya.
Aquestes protestes continuaran mentre les metgesses i metges d'aquest país no puguin tenir una interlocució per negociar les seves condicions assistencials amb qui té les competències.
I a la cultura, el govern espanyol estudia retirar la medalla d'or al mèrit a les Belles Arts a Julio Iglesias.
I estarien d'acord tant el PSOE com Sumar després de les denúncies contra el cantant per vexacions i abusos sexuals de 2 treballadores de la llar.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Hansi Flick no confirma qui jugarà demà a la porteria del Barça al partit de Copa.
Demà els blaugrana juguen amb el Racing de Santander i el tècnic del Barça no ha volgut assegurar qui serà el porter titular. Joan Garcia, Ter Stegen o Stensne. Sí que ha dit que Cancelo, que avui ja s'ha entrenat, podria jugar uns minuts, i al Catalunya Migdia també sentirem què ha dit Flick de la destitució de Xavi Alonso. Precisament avui el nou tècnic blanc, Arbeloa, debuta amb el partit de Copa amb l'Albacete, partit que juga a les 9 de la nit i que podreu seguir en directe per Esport 3.
Sapiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, doncs en general tranquil·la, però està tallada la Nacional 2 a l'altura de Sant Julià de Ramis per la retirada d'un camió accidentat i encara una derivada dels talls de protestes dels pagesos d'aquests dies. La circulació, recordem que està restablerta arreu, però es mantenen carrils de circulació tallats per netejar la calçada, tant en el cas de l'AP7 en terme de Borrassà com en el de la C16 entre els de Gironella i Olvan. En el cas de l'AP7 provoca retencions en els dos sentits perquè només se circula per un carril.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb l'estabilitat.
Sí, seguim amb l'estabilitat avui, també demà, demà passat. Això no vol dir el cel net de núvols del tot i a tot arreu. Probablement entre avui, demà i demà passat, el moment més assolellat serà demà al matí, quan el sol dominaria gran part de Catalunya, però amb excepcions. L'àrea de Ponent, altiplà central amb bancs de boira i temperatura bastant estable. Ara bé, dissabte i diumenge, entre dissabte i diumenge a primera hora del matí, podríem tenir una primera llevantada, pluja abundosa, nevada també abundant a les muntanyes, bàsicament del Pirineu, i dilluns i dimarts, segona llevantada, tan o més activa que la del cap de setmana. Per tant, dona la sensació que hem entrant en ratxa, a falta, evidentment, d'anar-ho confirmant.
Molt bé, no sé si tothom estarà tan content que les pluges arriben al cap de setmana, però vaja, no tot es pot triar.
Mai plou al gust
mai,
de tothom.
Mai més ben dit. Francesc, gràcies, bon dia.
Adéu.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El govern espanyol desafia les autonomies contràries al nou model de finançament i els deixarà escollir si volen continuar amb el model actual, tot i que els doni menys recursos. És la carta que ha presentat la ministra d'Hisenda a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, en què María Jesús Montero ha presentat la proposta cara a cara amb les comunitats autònomes. Els governs del Partit Popular i també Castella-La Mancha i Astúries, que estan governades pel PSOE, han carregat contra la reforma perquè creuen que està feta a mida per premiar Catalunya. Madrid, Paula Brujats, bon dia. Ui, no sé si tenim a punt la comunicació amb la Paula Brujats pendent d'aquesta reunió, una reunió que continua a aquesta hora encara en marxa i tornem a provar. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia, Òscar.
Ara sí, ara sí. Dèiem que la reunió continua en marxa aquesta hora, oi, Paula?
Sí, continua i s'està allargant perquè tots els consellers han demanat la paraula. Tothom hi vol dir la seva. 3 hores i mitja de reunió tensa, com era previsible, i amb aquest gir de guió que explicaves per part de la ministra, María Jesús Montero ha ofert que el nou model sigui voluntari. A qui no li agradi el nou es podrà quedar amb l'actual, però això a la pràctica suposa renunciar als diners extres que repartirà el nou model, 21.000 milions d'euros entre totes les comunitats. Què fa la ministra Montero? Doncs intenta dividir, intenta desactivar les crítiques dels governs autonòmics liderats pel Partit Popular, que avui és majoria i que s'han plantat a la reunió en peu de guerra, com Andalusia o Extremadura, que critiquen que hi ha un clar tracte de favor cap a Catalunya.
Este modelo Montero lo que quiere es darle champán y caviar al independentismo y al resto de los españoles el menú del día. Pero sin postre y lo que es peor, que está precocinado por el independentista.
Esto es la consagración de la desigualdad entre territorios.
Dura crítica del PP, però no és tan unànime a les files dels populars. A l'entrada a la reunió, el conseller del País Valencià defensava que és necessari reformar el model.
Venimos a escuchar, lo que sí que tenemos claro es que los valencianos no podemos seguir siendo ciudadanos de segunda en financiación autonómica.
Però criticava també que s'hagi pactat amb Esquerra Republicana, els populars units amb aquesta crítica i el rebuig del PP que s'hi suma al dels governs socialistes com Astúries i encara més dur el de Castella-La Mancha.
Una fe del chantaje de los independentistas catalanes que lo único que buscan son privilegios que traducido en el tema que estamos hablando es más financiación que los demás.
Privilegis per a Catalunya, deia el conseller d'Emiliano García Page, però segons càlculs del Ministeri, cap comunitat surt perjudicada amb la reforma. De fet, Castella-La Mancha, el País Valencià i Múrcia són les que més hi guanyaran, ara són les més infrafinançades.
Tot i això, ha quedat clar, Paula, que només la Generalitat ha estat l'únic govern que ha defensat aquest nou model de finançament.
Sí, Catalunya i el Ministeri d'Hisenda s'han quedat sols defensant la proposta, no han sumat ni un aliat com a mínim avui en aquesta primera trobada, tots contra María Jesús Montero i també contra la consellera Alicia Romero, que ha culpat el PP d'alimentar, sense motius, diu, l'anticatalanisme.
És un model més transparent, molt més just i per nosaltres ens sembla que molt millor. Guanyem nosaltres, però guanya tothom. El que ens agradaria és que hi hagués un debat serè, un debat racional, amb dades sobre la taula i no amb aquest anticatalanisme que moltes vegades vivim.
Avui, però, no s'ha de votar el model, és aquest primer contacte amb les comunitats. Es votarà més endavant en una nova reunió al març. El que ha promès Montero a les comunitats per calmar les seves crítiques és que a partir d'avui farà reunions bilaterals amb cada govern autonòmic per explicar-los punt per punt el nou finançament.
Però a banda de les reaccions que s'han produït en aquesta reunió, que insistim, dura encara ara, d'aquest Consell de Política Fiscal i Financera, també hi ha hagut reaccions fora d'aquesta reunió. Junts per Catalunya continua amb el no al nou model de finançament, tot i que els seus vots són clau per tal que pugui tirar endavant el Congrés dels Diputats. Els de Carles Puigdemont han reunit els diputats a Tarragona i des d'allà han replicat les veus crítiques dins del seu propi partit i han tornat a situar el concert econòmic com la seva única opció per sumar-se a un acord de finançament. Tarragona, Jordi Corbalán, bon dia.
Bon dia, sí, Junts considera altíssima la factura que genera per a Catalunya el que qualifica com a tripartit de la resignació i es conjura per ser l'alternativa sòlida i creïble al Parlament. Els de Puigdemont han demanat ja la compareixença del president Illa davant la cambra perquè expliqui l'acord de finançament. La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, ha replicat aquest migdia les veus rellevants de l'òrbita postconvergent, com les de Jaume Giró, Xavier Trias i Artur Mas, que no acaben d'anar alineades amb l'estratègia de la direcció del partit en aquesta qüestió.
Hi ha qui diu avui que el concert econòmic és impossible i que més val quedar-nos amb això que ens donen. Recordem que mantenir la posició sovint dona els seus fruits. Era impossible l'amnistia i mantenir la posició, la fermesa i la força ens va fer aconseguir un resultat amb una votació d'una llei al Parlament espanyol amb una àmplia majoria.
I sobre l'acord de la taxa turística, Junts ja prepara esmenes al Parlament.
Doncs bé, precisament des de l'òrbita de Junts per Catalunya, avui l'expresident Artur Mas ha dit que el concert econòmic seria gairebé tan difícil com un referèndum, però sí que creu que l'actual model de finançament podria anar encara més enllà. L'expresident demana un front comú, una mobilització de país, diu, per arrencar la gestió dels impostos al govern espanyol.
Cal anar en el cor del que significa un canvi de model. Més enllà de si hi ha més diners o no tants, en algun moment la Generalitat de Catalunya ha de poder ser l'autoritat fiscal a Catalunya plena. I aquest és un plantejament que no pot ser d'un partit o de dos partits, ha de ser d'un país.
Però davant les crítiques de les comunitats governades pel Partit Popular, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha defensat avui que el nou model de finançament autonòmic també les beneficia amb més recursos. Segons Junqueras, el millor que els podria passar als votants del PP és que s'apliqués aquest nou model acordat, Marta Corbalán.
El president d'Esquerra no es cansa de repetir que amb el nou model no hi sortirà perdent ningú, tampoc les comunitats on governa el Partit Popular, que estan en peu de guerra contra l'acord.
El nostre acord és un acord molt bo, també per la ciutadania d'aquelles comunitats governades pel Partit Popular. És que el millor que els hi podria passar als votants del Partit Popular és que s'apliquessin els acords que fa Esquerra Republicana, no els que fa el Partit Popular.
Els comuns també defensen que el nou model de finançament és bo per a tothom i demanen als partits que no els agradi que hi aportin millores durant el tràmit parlamentari al Congrés. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la cap de files dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, també ha aprofitat per carregar contra Foment del Treball i ha qualificat d'irresponsable que la principal organització empresarial s'hagi alineat amb el PP i Vox en contra del nou model.
A mi me comença a fer la sensació de que Foment s'ha pujat al carro d'intentar desgastar el govern de coalició i, bueno, que no li vindria tan mal un govern del Partit Popular i de Vox amb l'acompanyament de Junts per Catalunya.
Albiach creu que el cost de la vida és un criteri que es podria intentar incorporar al nou model durant la negociació al Congrés com a variable important a l'hora de calcular el repartiment de recursos entre autonomies.
Catalunya migdia.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Are you in per gaudir del nou Inster? Are you in per conduir el suburbà més versàtil 100% elèctric de Hyundai? Are you in per descobrir els seus 518 quilòmetres d'autonomia a ciutat? Are you in per conèixer el seu sorprenent espai interior? A Hyundai ja estem in. I tu, are you in?
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí. 14. Encomanem cultura en català.
busquen el millor restaurant d'especialitat de Girona.
Pa de coca amb anchoes?
Un xiclet en forma de pa. No m'atreviria ni a ficar-li la paraula pa davant.
Vols provar el salmó?
Sí, això no és bo.
Les vieires?
No, les vieires eren de segon.
Tots encantadors, supersimpàtics, però clar, s'han equivocat.
Joc de cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
És un quart de tres. A la informació internacional, les autoritats de l'Iran volen accelerar els judicis i les execucions dels detinguts en les manifestacions opositores de les últimes dues setmanes, en què la repressió hauria deixat més de 2.000 morts, segons diverses ONGs. Mentre el règim manté el bloqueig d'internet i el silenci sobre els manifestants morts, avui ha difós els funerals d'un centenar d'agents en què han participat milers de persones, Vicent Missut.
El cap del poder judicial iranià, Gholam Hossein Mohseni, ha qualificat la protesta d'avalots i ha dit que la justícia ha de treballar ràpidament contra responsables, fins i tot a defensar les execucions que siguin públiques.
No podem anar amb retard. Podríem fer el mateix que estem fent avui d'aquí dos mesos, però aleshores ja no tindrà el mateix efecte. No tindria el mateix efecte d'aquí dos mesos.
Avui mateix està prevista la primera execució, la d'un jove de 26 anys detingut dijous, segons han denunciat els familiars. Mentrestant, milers de persones han participat en Teheran en els funerals pels més de 100 agents de les forces de seguretat morts durant les protestes, un acte en què les autoritats han volgut mostrar unitat al voltant del règim. Als carrers de la capital s'han vist molta gent amb banderes iranianes i amb fotos del líder suprem de la República Islàmica, Ali Khamenei. Els caps militars de la Guàrdia Revolucionària han reiterat que estan preparats per respondre un possible atac dels Estats Units i han anunciat que han incrementat el nombre de míssils des de la guerra amb Israel de l'estiu passat. Donald Trump ha amenaçat l'Iran d'actuar amb molta fermesa si el règim dels ayatolars no cessa la repressió i executa els detinguts.
Mentrestant, les ONGs iranianes que són a l'exterior i també les organitzacions humanitàries denuncien les dificultats per obtenir informació sobre els morts i els detinguts en la repressió a causa del bloqueig d'internet per part del règim. Consideren que el nombre de víctimes pot continuar augmentant per acabar amb la mobilització.
Un portaveu de l'organització kurda Hengau, amb base a Noruega, Gordian Germayi, ha explicat a Catalunya Ràdio que han pogut verificar la identitat d'algunes víctimes, però que és molt complicat perquè fins i tot les famílies no les poden localitzar.
Han matat molta gent i ara mateix les famílies busquen familiars i amics. Hi ha molts kurds entre aquests morts. La nostra organització n'ha verificat alguns, però encara estem investigant, perquè és realment complicat.
L'activista iranià assegura que les protestes actuals són les més massives que s'han viscut al país.
Normalment, en anys anteriors, ciutats com Teheran, Mashhad i totes les grans ciutats com Shiraz no hi estaven gaire involucrades, però aquesta vegada ha començat a Teheran i després s'ha fet molt gran i gairebé totes les ciutats de l'Iran, fins i tot a les més petites, s'hi han vist protestes i també una forta repressió. Així que sí, aquestes són les protestes més grans.
Amnistia Internacional alerta sobre la possibilitat que l'Iran incrementi les execucions de manifestants en les pròximes setmanes. El seu portaveu, Dani Vilaró, recorda que l'Iran va executar més de 1.300 persones l'any passat.
Ja és gairebé un dels principals botxins del món i, per tant, no ens estranya que les autoritats iranianes recorrin a la pena de mort i segurament ho veurem en els propers dies, no només amb l'execució prevista per avui, sinó possiblement amb d'altres casos.
Mentrestant, Groenlàndia i Dinamarca traslladaran avui a l'administració de Donald Trump la seva oposició a l'annexió de l'illa tan desitjada pel president nord-americà. Avui mateix ha dit que l'OTAN serà molt més eficaç i formidable amb Groenlàndia en mans de Washington. Els ministres d'Afers Estrangers groenlandès i danès es reuniran d'aquí a dues hores amb el vicepresident nord-americà J.D. Vance i amb el secretari d'Estat Marco Rubio. Una visita que a l'illa seguiran amb molta expectació, en ple debat per la pressió nord-americana i les escletxes legals que pot tenir Donald Trump per controlar aquest territori. Enviat especial a Nuuk. Josep Fons i Marta Viana, bon dia.
Bon dia. Els groenlandesos no les tenen totes. Molts creuen que no serà una reunió a tres, sinó que seran els Estats Units qui portarà la veu cantant. D'altres demanen seny i responsabilitat, els demanen que escoltin abans de parlar i d'altres que confien que serveixi per posar punt final a la crisi. Sentim la Sílvia Rodríguez, que és una canària que fa 15 anys que viu a Nuuk.
Al principi lo vivían muy
de broma. Ellos usan mucho el humor también para situaciones que son un poco insólitas, ¿no? Pero ahora la cosa se está poniendo un poco más seria y sienten un poco más la presión de que es algo que totalmente surrealista. Pero muchos están esperanzados en que, bueno, que esto no va a llegar a más, que se va a quedar en la parte diplomàtica. Esperemos que sí.
La pressió dels Estats Units per anexar-se l'illa és altíssima i les ambicions personals de Donald Trump per fer-se amb el control també. Precisament sobre el control militar, l'advocat groenlandès Phil Meinel ens deia que amb l'acord firmat amb Dinamarca, els Estats Units tindrien opció de tenir tantes bases militars com volguessin.
Oh yeah, they can expand the base.
Poden ampliar la base i poden crear-ne de noves. De fet, els Estats Units han tingut moltes més bases a Groenlàndia de les que tenen ara, però les han tancat i han concentrat el personal a les bases restants. És a dir, que durant molts anys els Estats Units s'han allunyat de Groenlàndia en termes de seguretat. Però poden tornar-hi, si volen.
Fins ara, recordem que l'única base militar que tenen els Estats Units està ara al nord-oest de l'illa, és la base militar de Pitufik, a uns 1.500 quilòmetres del Pol Nord.
I és que les reserves naturals de Groenlàndia i la ruta comercial per l'Àrtic, potenciada pel desgel, han convertit aquest punt del planeta en un lloc cobejat per les grans potències internacionals. Entre elles també hi ha la Xina, cosa especialment subratllada pel president dels Estats Units. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Donald Trump diu que necessita Groenlàndia perquè no se la quedin Rússia o la Xina. El portaveu xinès li responia a això.
Instem els Estats Units a deixar d'utilitzar l'anomenada amenaça xinesa com a excusa per buscar el benefici propi.
Pequín nega tot afany hegemònic, però ho contradiu la propagació subtil de la seva potència econòmica i creixent influència arreu del planeta, molt més enllà del sud-est asiàtic que li assignen els geoestrategs. L'Àrtic no se n'escapa. Aquesta tardor, un mercant xinès sortia del port de Ningbo per arribar al Regne Unit en 20 dies per l'Àrtic, la meitat del que hauria trigat per l'oceà Índic i el canal de Suez. Els principals interessos de la Xina a Groenlàndia són els minerals rars com el zinc, el plom, el coure o el níquel i també la pesca. Mercaderies que podrien arribar a sortir per la ruta de l'Àrtic. En tot cas, el territori autònom danès queda lluny de la República Popular, que tot i la forta inversió en la modernització del seu exèrcit, encara no té capacitat militar per defensar lluny de les seves fronteres els seus interessos econòmics, com s'ha vist a Venezuela. A la seva costa ja és diferent. Podria aprofitar la Xina per fer a Taiwan una operació Maduro amb el president taiwanès o ocupar tota l'illa. Els experts creuen que el 2027 pot assolir superioritat bèl·lica per reunificar Taiwan per la força, tot i que Pequín diu preferir la via pacífica i que l'illa té un exèrcit molt més poderós que Venezuela armat amb diners dels Estats Units.
Un quart i mig de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida la vaga dels metges avui a Catalunya.
Catalunya migdia.
El Barça torna a ser el campió de la Supercopa.
Després del primer títol de la temporada, ara toca pensar en la Copa. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dijous a partir de les 9, la TDT del Racing Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Catalunya migdia.
Aquí a 6 minuts seran 2 quarts. Guerra de xifres, un cop més, pel seguiment de la vaga de metges. Mentre que Salut parla d'un 6,5%, el sindicat convocant, Metges de Catalunya, eleva la xifra de seguiment fins al 45%. Els metges s'han manifestat aquest matí pel centre de Barcelona per reclamar millores laborals i un marc propi de negociació amb la Generalitat, diferent del preacord del govern espanyol amb la resta dels col·lectius sanitaris. Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mònica Mas, bon dia.
Bon dia, Òscar. Ball de xifres també en la participació de la marxa de metges i metgesses des de la plaça de Sant Jaume fins aquí al Parlament. Mentre el Sindicat Metges de Catalunya parla d'entre 1.000 i 2.000 facultatius, la policia ho xifra en un miler de metges els que s'han mobilitzat aquest matí reclamant aquestes millores laborals al marge de l'Estatut Marc del Ministeri. Descriuen situacions de deteriorament de la seva feina, com la que ens ha explicat la Maria i el David, metges a l'atenció primària i a l'Hospital de Palamós.
Igualment, jo de mig al meu centre, com hi ha un dèficit de metges, estic atenent més o menys al dia 54 pacients. I crec que les institucions no tenen en compte la magnitud del problema.
No tens la disponibilitat de sobre 34 boxos que tens, 22 ocupats més de 24 hores per persones normalment d'edat, pluripatològics, amb una situació que no resol cap dia i es viu de forma caòtica.
Doncs demà hi torna a haver vaga i, segons el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Llaunar, n'hi haurà més si no se'ls escolta.
Aquestes protestes continuaran mentre no hi hagi una interlocució franca i mentre els metgesses i metges d'aquest país no puguin tenir una interlocució per negociar les seves condicions assistencials amb qui té les competències. I si és la Generalitat, és la Generalitat. I si la consellera no s'hi veu amb cor, amb el president de la Generalitat.
Demà hi torna a haver serveis mínims del 25% a primària i extrahospitalària. Estan garantides les urgències i els tractaments i cirurgies vitals.
Més coses. El sector immobiliari se sent desbordat i pressionat per tota la regulació en matèria d'habitatge que ha fet el govern aquest any passat. Equiparen el problema generat a la falta d'oferta que hi ha al mercat i reclamen a l'executiu un pacte per encarar la crisi de manera conjunta. Barcelona, Sara Riera.
Bon dia. És unànime. Agents de la propietat, promotors, administradors de finques, economistes, tots pensen que la hiperactivitat legislativa d'aquests últims 5 anys, tant a Catalunya com a Espanya, no ha fet més que agreujar el problema de l'accés a l'habitatge. Lamenten que s'ha actuat confrontant el dret a l'habitatge amb el dret a la propietat i diuen que això no s'hagués hagut de fer mai perquè tots són en el mateix vaixell. Fora del focus, Carme Trilla, presidenta d'Habitat 3, ha resumit el moment com un dels pitjors per l'enfrontament social a què estem assistint avui entre propietaris i llogaters.
S'ha generat un mecanisme d'odi, s'ha generat un mecanisme de confrontació exacerbada de bons i dolents. Això no ho teníem. Aleshores, això està condicionant les normes, està condicionant aquesta proliferació de normes per donar resposta a aquesta visceralitat que s'ha generat, no?
Trilla ha afegit que l'animadversió és fruit d'un peatge polític d'haver fet les coses malament durant 14 anys. Per cert, que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que a primera hora del matí han participat en la jornada que ha plegat el sector, han marxat sense respondre a la crida d'un pacte transversal.
I mentrestant, avui al Senat, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han confrontat models de ciutat pel que fa a l'habitatge. Fan la mateixa radiografia. És urgent rebaixar els preus i tenir més oferta, però discrepen en quina ha de ser la solució. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Debat serè de confrontació de models per separat, sense cara a cara. Tots dos coincideixen que cal construir més i eliminar traves administratives per anar més ràpid, però a partir d'aquí tots són discrepàncies. Collboni defensa que la llei estatal funciona, que Barcelona ha baixat quasi un 5% el preu del lloguer en un any i que és la palanca que els ha permès prohibir també els pisos turístics a partir del 27. I diu Almeida que faci com Barcelona.
És tan obvi que crec que és una gran oportunitat que puguem venir aquí al Senat a explicar i a confrontar els models. Senzillament estem dient que el nostre model funciona. I jo el que recomano és que s'apliqui la llei, perquè ara Madrid pot aplicar la llei, si volen.
En canvi, l'alcalde de Madrid es resisteix a aplicar-la i carrega contra les polítiques de Pedro Sánchez i les seves ocurrències legislatives, diu, i treu pit del volum d'habitatge social que fa l'Ajuntament de Madrid, 3 de cada 10 dels que es construeixen a Espanya, diu.
O podemos explicar también que la empresa municipal de la vivienda el último año hizo más vivienda protegida que la Generalitat de Cataluña, que la Comunidad de Asturias, que la Comunidad Foral de Navarra y que la Comunidad de Castilla-La Mancha juntas.
L'alcalde de Madrid a més ha posat el focus en l'ocupació, un problema gravíssim, diu. Les dades del Poder Judicial, però, destaquen que en el tercer trimestre del 2025 es van denunciar pràcticament el doble de casos per ocupació a Catalunya que a la Comunitat de Madrid. Tots dos han assegurat que cap mesura serà immediata, que no existeixen els miracles, i han coincidit, però, que els incentius per als propietaris que no pugin al lloguer proposats per Pedro Sánchez van en la bona línia. També reconeixen que l'habitatge és el tema que més els preocupa.
Un alt directiu que va participar en l'ampliació de la refineria de Repsol a Cartagena l'any 2008 assegura que no li encaixa que Jordi Pujol Ferrusola fes d'intermediari per l'empresa i que cobrés 600.000 euros per aquestes gestions. En el judici, la família Pujol ha explicat que no és habitual que algú extern a les empreses faci aquesta feina. Enviada especial a San Fernando de Henares, Maria Núria Rebella, bon dia.
Bon dia. Martín Francisco Sicilia, director de projectes de tècniques reunides, que va participar en l'ampliació de la refineria de Repsol a Cartagena, ha assegurat que el sector coneixia les intencions d'ampliació. Contesta així al fiscal Fernando Bermejo.
Según el procedimiento que usted ha descrito anteriormente, la lista, solicitud de oferta, selección y demás, ¿encaja aquí la existencia de una intermediación privada externa?
En absoluto.
Una vista llarga sense guió previ i amb una dosi de desgavell, perquè alguns dels testimonis se'ls contacta el mateix dia o fins i tot n'hi ha que no tenen res a veure amb els fets. Juan Antonio Gálvez responia així al fiscal en un interrogatori de 2 minutes and a half de rellotge.
¿Recuerda?
No tengo ni idea de qué me hablan.
En primer lugar, ¿usted trabajó para Iberhogar?
No.
¿No fue representante de Iberhogar?
Nunca. Te han equivocado.
Demà, darrera sessió d'aquesta setmana de judici.
El cap dels bombers de València durant la tragèdia de la Dana, José Miguel Basset, ha defensat davant la jutgessa que van rebaixar el text del missatge És alert per fer-lo menys alarmista. L'ara ja excap dels bombers de València també ha confessat que no va saber que s'havien destinat efectius que ell dirigia al barranc del Pollo, que es va desbordar i va causar la majoria dels 200 morts. Catarroja, Alba Barbosa.
El responsable operatiu de l'emergència ha explicat a la jutge que poc després de les 6 de la tarda ja tenien l'És alert consensuat, tot i que no es va acabar enviant fins 2 hores després. Ell va redactar una segona proposta de missatge on demanava als veïns que es quedessin a casa. Aquesta versió no sonava tan alarmista com el primer esborrany, ha dit José Miguel Basset, on es requeria a la població que pugés a pisos alts. Aquest segon text de l'És alert, segons ha declarat, va tenir més acceptació dins del SECOPI. Ha negat que l'enviament s'endarrerís per culpa de cap discussió entre ell i el subdirector d'emergències, una acusació que els feia l'exconsellera Salomé Prades. El cap dels bombers, abans d'entrar als jutjats, afirmava que ell tenia clar al SECOPI que s'havia d'alertar la població amb un missatge massiu.
No veia clar on l'envio de l'alerta.
Claro que había que hacer un envío. Eso es por supuesto.
La jutge també li ha preguntat per què els bombers forestals van deixar de vigilar el barranc de Pollo al migdia del dia de les inundacions. Basset ha afirmat que es va assabentar dies després que els efectius es van desmobilitzar i que ell no en va donar l'ordre. El desbordament d'aquesta rambla va ser el que va causar la majoria de les 230 víctimes mortals. La jutge de Catarroja ha citat avui 8 testimonis més, entre ells el xòfer de Carlos Mazón i assessors de l'expresident valencià.
I una cosa més abans de la publicitat. Cau a Catalunya una organització criminal internacional dedicada al robatori de mercaderies de l'empresa Amazon en les rutes de la Unió Europea. La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha identificat 35 més, la majoria camioners, a qui atribueixen un total de 65 robatoris que pugen a uns 3 milions d'euros, Mar Riera.
La investigació arrenca l'agost del 2024, quan responsables d'Amazon van detectar la desaparició de diversos enviaments internacionals, sobretot en rutes que sortien de Barcelona cap a Itàlia i França. El portaveu de la Guàrdia Civil a Catalunya, Alberto D'Amaso, ha explicat a Catalunya Ràdio que el grup operava des d'una empresa de la Roca del Vallès a través d'un entramat d'empreses subcontractades de transport que feien aturades tècniques per robar els paquets.
Lo que hacía en esta organización criminal es que paraba, hacía una parada no prevista en un sitio específico situado en la Roca del Vallés, abrían esos remolques donde iba la mercancía y entonces seleccionaban los artículos que más le interesaban, principalmente artículos electrónicos, y realizaban el robo. Luego quemaban los envoltorios para pasar desapercibido.
Els productes més barats es revenien en territori estatal i els productes electrònics de més valor s'enviaven a l'estranger. En els 7 escorcolls que es van fer a la zona de la Roca del Vallès, els agents hi van intervenir 47.000 euros en efectiu i material robat valorat en 30.000 euros. La investigació continua oberta perquè no es descarta que estiguin implicats en més robatoris. Un jutjat de Granollers s'ha fet càrrec del cas.
Passen 3 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Segur que ho heu sentit dir. El meu ex no em passa la pensió.
Les dones i els dies.
Aquesta situació la viuen moltes dones a Catalunya. A part del prejudici econòmic, què significa per les dones i les criatures que la viuen? Com es pot revertir? Aquest dimecres en parlem a Les dones i els dies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Catalunya migdia.
El govern espanyol està disposat a prendre mesures contra Julio Iglesias de manera immediata, després que dues de les seves treballadores de la llar l'han denunciat per vexacions i abusos sexuals. La decisió més imminent seria retirar-li la medalla d'or al mèrit en Belles Arts, que li va atorgar l'any 2010 al govern de José Luis Rodríguez Zapatero, Marc Garriga.
El PSOE i Sumar ja estarien ja d'acord. De moment, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola que ja s'ha reunit amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, per estudiar-ho i ha negat que això sigui una vulneració de la presumpció d'innocència del cantant.
En absoluto. Es que recuerden ustedes que hay dos cosas. Una cuestión es la responsabilidad penal que uno pueda tener y luego está la responsabilidad, digamos, de carácter ético. Y en este sentido, todo lo que estamos conociendo requiere una actuación ejemplarizante en esta materia.
Díaz ha condemnat de manera rotunda els fets, ha animat les dues víctimes que han presentat denúncia a mantenir-se fermes i ha criticat les declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, posicionant-se a favor d'Iglesias. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha desautoritzat la presidenta de la Comunitat madrilenya, però sí que ha estat més contingut. Són declaracions a Telecinco.
No le oculto mi absoluta sorpresa. Ahora bien, es necesario que esa investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se haga y que nos digan exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo, porque las denuncias son muy graves.
Recordem que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha obert ja una investigació preliminar.
La futura Casa de les Lletres, al Palau Requesens de Barcelona, obrirà finalment la primavera de l'any 2028, si pot ser per Sant Jordi d'aquell any. Això és més d'un any més tard del que s'havia anunciat inicialment. De moment, avui s'ha presentat el projecte arquitectònic del que serà el nou centre de referència de les lletres catalanes. Barcelona, Montse Mas.
La rehabilitació combinarà la preservació del patrimoni medieval del Palau Requesens amb nous espais funcionals com una sala d'actes, un bar, oficines modernes i un nucli vertical que portarà llum natural. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha admès un cert retard en el projecte perquè s'havia anunciat per l'any que ve, però a preguntes d'aquesta emissora ha expressat el seu desig que pugui inaugurar-se pel Sant Jordi del 2028.
Ens encantaria, a veure, estem una mica lluny, però podria ser la primavera i si quan ens acostéssim ho tinguéssim, seria una notícia excel·lent poder-ho inaugurar a l'entorn de Sant Jordi.
El centre serà la nova seu de la Institució de les Lletres Catalanes i reunirà les principals entitats professionals i de promoció literària del país. També estarà obert a la ciutadania amb un espai per activitats com presentacions de llibres o tallers d'escriptura. En definitiva, serà el cap i casal de la literatura catalana.
La majoria de disciplines artístiques van tenint les seves capçaleres, els seus museus nacionals, els seus teatres nacionals, els seus arxius nacionals, i a la Casa de les Lletres li faltava, com mereix, també aquest equipament capçalera nacional.
La rehabilitació va a càrrec dels estudis barcelonins Brullet de Luna i taller d'arquitectura a les golfes, i les obres es licitaran a mitjans d'aquest any amb un pressupost de 4,8 milions d'euros.
Parlem ara de dos certàmens que han de tenir en compte els aficionats a la novel·la criminal. Tiana Negra, els dies 23 i 24 d'aquest mateix mes de gener, que acaba de desvelar la seva programació, i el BC Negra, del 2 al 8 de febrer, que ha anunciat que l'escriptor britànic Mick Herron ha guanyat la 21a edició del Premi Pepe Carballo. Òscar Callau.
El jurat del Carballo destaca la precisió narrativa de l'autor, l'arquitectura literària complexa i l'humor irònic d'una obra que dissecciona les estructures de poder i les misèries del món de l'espionatge. Herron està considerat un dels principals noms de la novel·la de misteri i és autor d'èxits com Cavall Caballos Lentos, que forma part de la sèrie literària de Slughouse, en què es basa la sèrie de televisió Slow Horses, amb Gary Oldman. El premi s'entregarà el 5 de febrer al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. I abans d'aquesta trobada tenim a l'agenda el Tiana Negra, el 14è Festival de Novel·la Negra en Català, divendres 23 i dissabte 24 de gener al Casal de Tiana, al Maresme. L'edició del 2026 ret homenatge als 40 anys de la col·lecció La Negra i als 50 anys de l'editorial La Magrana. També tindran un paper destacat els podcasts de True Crime, amb la participació en una taula rodona de l'equip de Crims de Carles Porta.
I una cosa més abans dels esports.
Estábamos en un torbellino de emociones del que no entendíamos una p***.
El dibuixant de còmic italià Zero Calcar publica la novel·la gràfica Más allá de los escombros, on torna a descriure les angoixes vitals de la generació nascuda als anys 80. L'il·lustrador s'ha fet famós internacionalment arran de les seves sèries d'animació a Netflix.
Más allá de los escombros arrenca amb el casament de l'amic més cràpula de la colla d'adolescència, cosa que provoca el retrobament del grup de millennials i la descoberta de com els ha canviat la vida des d'aquella joventut marcada per les vocacions frustrades, el punk, l'ocupació o la vida marginal a la perifèria urbana de Roma. Zero Calcare ha explicat que és el primer llibre on reflecteix els efectes de la fama en la seva vida personal i comunitària.
D'una parte, mi vivo un senso di colpa.
Per una banda, visc amb cert sentiment de culpa per la sensació de gran privilegi en la qual em trobo respecte a les persones amb les que vaig créixer.
Per essere pagato.
Estic tan ben pagat respecte a persones que fan feines molt més dures que la meva i que cobren molt menys, que em sembla que he de treballar moltíssim per mereixer-ho.
Mi sembra que devo lavorare tantissimo per meritarmelo.
De nom real, Michele Reig, l'autor té 42 anys i va treure el 2011 el primer llibre, La profecia de l'armadillo. El seu reconeixement internacional va arribar a partir del 2021 amb la seva primera sèrie d'animació a Netflix, Cortar por la línea de puntos. Aquest 2026 n'estrenarà la tercera, Due Spicci, i publicarà un nou volum sobre grups neonazis Nel Nido dei Serpenti.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el dubte, de nou, en la porteria del Barça.
Demà hi ha partit de Copa, el Barça juga a Santander, i qui serà el porter titular? Se juga demà partit de Copa al camp del Racing de Santander. El primer partit de Copa a Guadalajara, Ter Stegen va ser titular. L'alemany, que està pendent de decidir el seu futur aquest mes de gener, espera poder jugar el màxim de partits possibles amb el Barça. Avui ha parlat el tècnic blaugrana, Hansi Flick, ho ha seguit el Ramon Salmurri, i Salmurri ha dit qui serà el porter titular demà.
Sí, a veure, el que ha explicat Hansi Flick és que demà es prendrà la decisió de manera definitiva, però que el que té en ment és que sigui Joan Garcia el porter titular a l'eliminatòria de demà, vuitens de final contra el Racing de Santander, un equip de segona divisió, però que ara mateix està en un molt bon moment liderant la competició i que, a més, ve d'eliminar el Villarreal en la ronda de 16ens de final. Flick no podrà comptar amb Frenkie de Jong, sancionat per la vermella directa a la final de la Supercopa, i pel que diu, podria tenir minuts Joao Cancelo. Avui, de fet, Cancelo ha fet el primer entrenament amb la resta de companys i recordem que ha jugat 3 partits des del mes d'octubre. A la porteria, com deies, Ter Stegen va jugar a l'eliminatòria contra el Guadalajara i avui Flick ha explicat això, que té en ment que sigui Joan Garcia el porter titular. En qualsevol cas, un partit que dibuixa rotacions, pel que diu Hansi, hi ha jugadors que necessiten descans.
Tenim un dia més i alguns jugadors estan una mica cansats. Hem de tenir cura d'això. Falten 24 hores encara i demà decidirem.
I mentre el Barça viu en calma o en relativa calma pel que és el Barça, a 600 quilòmetres a Madrid, l'escenari és un altre i això, evidentment, també condiciona. Avui, Laia, perquè te'n facis una idea, 5 de les 12 preguntes de la roda de premsa de Hansi Flick han estat sobre la destitució de Xavi Alonso i el nombrament d'Arbeloa. Flick no ha entrat ni una mica i, de fet, ha tingut molt bones paraules cap a Xavi Alonso.
This is football, and it's not my business.
És futbol i no és el meu negociat. Tinc bona relació amb Xavi Alonso, de quan ell estava al Leverkusen i jo era seleccionador. He conservat el contacte amb ell i és un entrenador fantàstic. El futbol té aquestes coses.
To accept these things.
Demà ja l'equip viatja a partir de les 12 del migdia. A vora les 11, la llista de convocats de cara a aquest partit de Copa vuitens contra el Racing de Santander.
Dilluns anunciaven oficialment, ahir el presentaven i aquest vespre debuta. Avui s'estrena Álvaro Arbeloa com a tècnic del Madrid. Ho farà al camp de l'Albacete, als vuitens de final de la Copa, un partit que podreu seguir per Esport 3 a partir de les 9 i amb un Madrid amb nombroses baixes a Udal Serra.
Tantes baixes com 7, perquè les que ja se saben de fa dies, com ara Militao, Mendy i Alexander Arnold per lesió, més Brahim, que continua la Copa d'Àfrica, cal afegir-hi les d'Mbappé, que segueix amb molèsties al genoll, Rüdiger i Rodrigo. A més, Arbeloa també dona descans a Courtois, ja que el porter de la Copa és per ara Lunin. Tot això fa que la llista de 20 convocats donada aquest migdia hi hagi fins a 7 jugadors del filial blanc. El nou tècnic del primer equip blanc s'explicava així ahir en roda de premsa sobre el seu debut.
Muchísimas ganas de empezar mañana ya mi primer partido, una competición que mañana ya nos jugamos todo. La suerte de tener una plantilla extraordinaria en mis manos y lo único que tengo es muchísima ilusión y muchísimas ganas de que llegue ya mañana.
A més d'aquest Albacete-Madrid, que començarà a les 9 i es podrà seguir per Esport 3, avui a la mateixa hora juguen dos partits més d'aquests vuitens de Copa. Són el Betis-Elx i l'Alavés-Rayo. Ahir es van disputar les tres primeres eliminatòries amb la classificació per quarts de final de l'Atlètic Club, que va eliminar la Cultural Lleonesa a la pròrroga per 3-4, la Reial Societat, que es va desfer de l'Osasuna en els penals després d'empatar 2, i de l'Atlètic de Madrid, que va superar el Deportivo de la Coruña per 0-1.
I avui també juga el Barça, partit de la Lliga F contra l'Atlètic de Madrid, sobre el paper un dels equips més competitius de la Lliga, Ruth Vilà.
És un partit avançat de la 17a jornada que s'havia de jugar d'aquí uns dies, al cap de setmana, que tant el Barça com l'Atlètic de Madrid podrien jugar la final de la Supercopa. També va avançar el seu partit al Madrid ahir i va perdre per 0-1 a casa contra l'Atlètic Club, el primer partit que perden a casa aquesta temporada. Per tant, el Barça, si guanya aquesta tarda, podria distanciar-se 10 punts de les blanques, que són segones. Un Barça que confirma l'alta i el retorn a la convocatòria de Salma Parayuelo en una llista on tornaran a aparèixer diverses jugadores del filial, com Carla Julià Fenguer o Laia Martret. L'Atlètic de Madrid no ha guanyat a les últimes 5 jornades i arriba al partit després d'un esbojarrat empat a 5 amb la Reial Societat el cap de setmana. Un resultat que evidencia el punt fort de les madrilenyes, amb bones jugadores al davant, però també el seu punt feble, els seus greus problemes en defensa. El partit és a les 7 al Johan Cruyff.
I l'Espanyol té un doble front obert. A la gespa ja prepara consciència el partit contra el Girona de divendres. Ara en parlarem també amb el Girona. I els despatxos busquen la manera de reforçar l'equip davant l'absència de llarga durada de Puado. I de tot plegat, Sergi Andreu, suposo que en parleu al nou capítol de l'Espanyol Reservat.
Sí, un capítol que ja teniu disponible al web, a l'app de 3CAT i de Catalunya Ràdio. L'Espanyol fitxarà en aquest mercat d'hivern, ho farà i s'aprofitarà en principi del que allibera econòmicament la baixa de llarga durada de Puado. Ho vol fer, això sí, augmentant la qualitat de la plantilla. Això d'una banda. De l'altra, partidades a la cantonada divendres a Cornellà al Prat davant d'un equip, el Girona, que l'Espanyol no ha pogut guanyar mai a casa. I ja en són unes quantes vegades. Tant d'una cosa com de l'altra, en parlem en aquest nou capítol de l'Espanyol Reservat. Compartim taula i micròfons amb l'Eudald Serra, l'Eduard Solà i un convidat especial, l'exjugador de l'Espanyol i del Girona, Àngel Martínez. Ja el podeu trobar, com us dèiem, a l'app i al web del 3CAT i d'aquest ràdio. Per cert, avui, Laia, hem sentit els mitjans del club, el blanquiblau Ramon Terrats, que va jugar al Girona 3 temporades del 2020 a 2023 i que per ell serà, per tant, un partit especial. Així ha parlat dels seus antics companys.
Crec que doncs, la filosofia que transmet Mitchell porta molts anys i molt d'ells doncs, ja la té en ells mateixos. Llavors són tres jugadors de molta qualitat. En els seus jocs surt inconscientment i és un equip que té molta possessió, que juga molt bé, que troba els espais i ve amb una dinàmica molt positiva. I jo crec que vindran aquí doncs, amb molta confiança i amb ganes de guanyar, òbviament.
Doncs parlem del Girona, perquè ja escalfen motors per aquest duel contra l'Espanyol de divendres a Cornellà al Prat, i els gironins estan disposats a mantenir la bona ratxa de no haver perdut mai en seu blanquiblava, Eduard Solà.
L'Espanyol-Girona serà el primer partit de la 20a jornada, el primer de la segona volta, i arriba amb els dos equips catalans en 13 punts, diferència entre un i l'altre, però amb resultats ben diferents en aquest 2026, amb dues victòries pel Girona i amb una derrota i un empat per l'Espanyol. Això vol dir, en el millor moment per un Girona, que no havia encadenat dues victòries consecutives aquesta temporada, i ara ho ha fet. El partit de divendres arriba amb l'Espanyol còmodament situat en el cinquè lloc i amb el Girona més lluny que mai del descens, que ara té 4 punts, i amb uns precedents favorables al Girona, que no ha perdut mai a l'RCD Stadium, amb 5 partits, amb 3 victòries i 2 empats, i que encadena 7 partits sense perdre en els enfrontaments directes contra l'Espanyol. Això sí, els dos últims partits han acabat amb empat, l'últim, el de la primera volta amb un Tilibi 0-0. En aquesta època moderna, amb 9 partits a primera i 2 a segona, el balanç és favorable al Girona, que només n'ha perdut 2, els de les temporades 17-18 i 18-19, tot dos a Montilivi. D'altra banda, el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 2 partits el migcampista del Girona Alàs per la seva expulsió de dissabte passat per la pica baralla amb Aymar de l'Osasuna. El comitè ha desestimat les al·legacions que havia presentat el club.
Passen 4 minuts a 3 quarts de 3. Farem una pausa i després...
Realment, el que va passar, jo crec que no ho sap ningú. S'ha parlat de les dunes, allà no hi havia dunes, era el Sahel. I jo crec que és una història d'aquestes que no se sabrà mai.
Doncs avui fa 4 dècades de la mort de l'ideòleg del Dakar, Thierry Sabine.
Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'n va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudio filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
Aquest any ens hem enfilat ben amunt per deixar caure els preus amb la baixada de gener de Mediamont!
Aconsegueix un portàtil HP amb processador Intel Core i5 per 529 euros.
Mediamont!
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
La desena etapa del Dakar, segona part d'una nova etapa marató, ha provocat novament canvis a la general i no gaire bons per als catalans de Mi Aguilar.
Nani Roma ha entrat al bivac i el seu shit en anglès s'ha entès, però accepta que han perdut 12 minuts en un punt de pas i ara són tercers a 12 minuts 50 de Nasser Al Attiyah. Nani Roma.
Has de ser molt prudent, molt humil, perquè aquí canvia tot molt ràpid. Per tant, hem de seguir fent la feina ben feta. Avui ha sigut molt dur. Hem rebut molts impactes. Quan obres pista davant, és... tinc l'esquena. Sí, avui estic cansat. Sí.
Carlos Sainz ha entrat al bivac demanant perdó a l'equip. Aquell waypoint, ells han decidit saltar-se'l perquè no el trobaven i amb la pèrdua suma un desavantatge a la general de 39 minuts, que per la cara que posaven pot voler dir que s'ha acabat. Laia Sanz es manté al top 20. Els Challenger, Pau Navarro i Jan Rosa han perdut 14 minuts, però es mantenen al liderat amb un marge de mitja hora sobre el saudita Seaidan. A les motos canvi de líder. Ara és Ricky Brabec, que té 56 segons sobre Luciano Benavides, mentre Xaraina tanca el podi provisional a més de 15 minuts. Daniel Sanders s'ha fet mal. Avui Edgar Canet ha culminat l'odissea de fer que passa 700 quilòmetres en 2 dies amb rodes per llançar el container de la brossa. I s'ha aturat a ajudar companys, com l'Arnau Lladó, que ha volat en una duna i s'ha destrossat un turmell. Torna cap a casa per operar-se. Queden 3 etapes. Ho semblava, o algú ho volia, però això no està sentenciat de cap manera.
I el que dèiem abans de la pausa, just avui, 14 de gener, fa 40 anys de la mort de Thierry Sabine, l'ideòleg del Dakar, va morir en accident d'helicòpter, i per això, Mariona Serra, hem fet memòria amb un dels pilots catalans de l'època.
Doncs parlem de Joan Porcar, el primer pilot català i espanyol que va participar al Dakar l'any 1982 en moto. 4 anys més tard, el 1986, va córrer al Dakar amb cotxe. Durant aquella edició, Thierry Sabine va morir en un accident d'helicòpter mentre tornava de nit des de Gao cap al desert del Sàhara. No se sap les causes de l'accident. Només se sap que l'helicòpter no estava equipat amb els sistemes de navegació nocturna. Porcar relata com va viure aquells moments.
Vam començar a veure unes llums que eren d'uns cotxes de l'organització. Ens vam apropar per si havia passat alguna cosa, perquè si podíem ajudar o... I vam començar a veure restes de l'helicòpter. No sabíem de quin helicòpter era i no podíem suposar que era el de Thierry Sabine, no? I vam continuar fins al final de l'etapa, on vam saber que a Gurmerraros ens van explicar que havia mort el Thierry Sabine amb el pilot, amb el Daniel Balaguan, que era un cantant, i amb una altra persona, amb l'helicòpter.
Joan Porcar també ha volgut ressaltar la personalitat lluitadora de Sabine.
Et portava en aquell punt on tu arribaries sol, ell et donava la mà i et portava més lluny de lo que tu pensaves que arribaries, no?
Thierry Sabine va idear el Rally Dakar a partir de la seva experiència personal al desert de Teneré, on s'hi va perdre durant 3 dies mentre participava en una competició. Aquell episodi va ser determinant per imaginar una cursa que combinés navegació, resistència i esperit d'aventura.
I parlem ara de bàsquet. L'Uni Girona rep el Galatasaray turc en la tercera jornada, la segona fase de la competició. S'enfronten el primer contra el segon i això vol dir, Xavi Soler, que avui està en joc el lideratge.
Sí, el lideratge, però també donar un cop de puny sobre la taula i pràcticament ja assegurar-te la classificació pels quarts de final en cas de victòria. Però tot això passa per un rival molt difícil, un Galatasaray que només ha perdut un partit en tota la competició a la pista del Praga i en un moment complicat per l'Uni que ha d'afrontar el partit sense una de les seves puntals, Marian Koulibaly. Ja ho diu el tècnic Roberto Iñiguez, per treure la victòria hauran de fregar l'excel·lència.
Tenemos que rozar excelencia, y más sin Marian. Tenemos que hacer un trabajo, creo que muy coral, muy coral. Rozar el nivel que tuvimos en Euroliga en la primera fase en muchos partidos, a nivel de actividad, de contacto, esto tiene que ser religión.
El partit començarà a partir de les 7 del vespre, en un dia on l'Uni Girona ja té rival pels quarts de final de la Copa. Li ha tocat el pitjor dels rivals possibles. El Perfumeries d'Avenida Salamanca serà, d'aquí a molt, el 27 de març, un divendres, un clàssic per començar la Copa.
I a l'Europeu de Waterpolo, avui últim partit de la primera fase, la selecció espanyola que entrena el català David Martín juga contra els Països Baixos i busca un bon resultat de cara a la segona fase, David Ubach.
Una segona fase de l'Europeu en què s'arrosseguen els punts sumats a la primera ronda i on el combinat espanyol, amb 11 dels 15 jugadors catalans, es veurà les cares amb Hongria, Montenegro i França, procedents del grup A. D'aquí la importància per als de David Martín de derrotar els neerlandesos per tancar el grup C després de la derrota de dilluns a mans de l'anfitriona, Sèrbia. I és que de guanyar perdre el partit que arrencarà ara un quart de quatre i va la diferència de començar la segona fase o bé amb 3 punts o bé amb cap. Mentre que ja sabem que Sèrbia passarà amb 5 punts, faci el que faci contra Israel, i Hongria amb 6, després del seu triomf de fa ben poca estona enfront de Malta. Per tant, una ensopegada davant dels Països Baixos, que, compte, van empatar en l'estrena amb els serbis, comprometria i molt el futur de l'equip espanyol. Dels 6 equips per cadascun dels dos grups de la segona fase, només els dos primers avancen a les semifinals. Per cert, que aquest Espanya-Països Baixos se'l perdrà el recentment nomenat millor jugador del món, Álvaro Granados, per sanció.
I en pàdel, l'exnúmero 1 mundial, la reusenca Ari Sánchez, té nova parella. A partir d'ara formarà tàndem amb la també catalana Andrea Ustero.
Afronta aquest nou projecte amb l'objectiu principal de recuperar el número 1 del rànquing, actualment en mans de Gemma Triay i Delfi Brea. Una de les condicions establertes ha estat que l'Andrea s'integri plenament a l'equip de treball de l'Ari, compartint metodologia i una mateixa estructura professional a Barcelona. L'Ari està segura que es complementaran d'allò més bé.
Jo crec que al meu costat necessitava una jugadora esquerrana, que al final que m'agafi una mica més de pista al mig, que m'ajudi perquè al final no sóc una jugadora tan agressiva, jo domino una mica més el punt, però l'Andrea té aquesta agressivitat i pegada que a mi em falta i jo crec que som el complement perfecte, que jo li puc aportar tranquil·litat i control i ella agressivitat i guanyar punts.
Andrea Ustero és nascuda a Castellbisbal i amb només 18 anys destaca pel seu talent ofensiu, el seu remat potent i la seva gran capacitat de sorpresa a pista. La unió de cara a la temporada 2026 s'ha materialitzat després de la ruptura entre Ari Sánchez i Paula José María, que posa fi a una etapa de 5 anys marcada pels èxits compartits. El debut oficial tindrà lloc a la Premier Padel de Riad, que se celebrarà del 9 al 14 de febrer i que servirà com a tret de sortida de la temporada.
Parlem de la rider reusenca Núria Castan, que inicia temporada competint demà mateix a Baqueira Baret en una de les proves del Free World Tour. Carles Vila.
Serà la seva sisena temporada, aquest cop amb un punt més de responsabilitat després de la medalla de bronze aconseguida la passada edició.
Hem estat entrenant durant tota aquesta pretemporada. Amb els anys que porto, doncs, bueno, anat veient una miqueta el que mancava més o amb el que era més bona i, bueno, s'ha anat treballant i creant una estratègia amb tot això i entrenant, doncs, el que s'havia d'entrenar més, etc. Crec que ara comença el circuit i que millor que començar-ho aquí a casa. Em trobo forta i amb ganes de començar.
Núria Castan no es vol marcar cap objectiu concret. Tampoc creu que calgui estar pendent de possible rival. Segons ella, el freeride, la competència sempre és contra una mateixa.
i repassem ara altres temes del dia en format més breu amb la Marta García. Comencem per futbol internacional.
Amb l'anada de les semifinals de la Copa de la Lliga a Anglaterra entre el Chelsea i l'Arsenal en Stamford Bridge a partir de les 9, la tornada serà el dia 3. En la sèrie del Calcio, 16a jornada, Nàpols-Parma i Inter de Milà-Lecce. En la Bundesliga, 17a jornada, Colònia-Bayern de Múnich. I a Portugal també hi ha jornada, en este cas de Copa, quarts de final, Fafe-Braga i Porto-Benfica. I per cert, Laia, també se disputen avui les semifinals de la Copa Àfrica, Senegal, Egipte, a les 6 en Tànger, i en Rabat a partir de les 9, Nigèria, Marroc.
Avui també hi ha vòlei i hoquei patins.
El balonmano Granollers femení rep l'Atlético Guardés en partit de la 15a jornada de la Lliga Femenina d'handbol a partir de 8:45, i en l'hoquei Lliga d'hoquei patins partit de la 14a jornada entre el Cerdanyola i el Sant Just a les 9. En la competició femenina, 12a jornada a les 9 també, Palau Fraga, Sant Cugat, Vilassana i Vigues i Riell, Cerdanyola.
Alguna cosa més?
Doncs mira que també hi ha Copa Catalunya de futbol amb els partits de quarts de final, Camp Joliu, Barça Atlètic, Muntanyès, Anàstic, Europa, Andorra i Terrassa, Sabadell.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Més esports a les 7 amb el Tot Costa. Avui entrevista amb l'exentrenador del Barça i del Racing de Santander, Quique Setién. I ara seguim aquí a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.